Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Això és l'Internauta, efectivament, acabant ja o començant a encarar el final d'aquesta primera temporada sense estar a les zones de Catalunya Ràdio, el programa que Jordi Vendrell, o l'emissora on Jordi Vendrell el 1995 va inventar-se aquest programa en el qual parlem de sobretot el que fa la gent amb la tecnologia, més que no de tecnologia, i com heu vist, efectivament, que canvia la sintonia. A partir d'avui, aquest és un programa que ja no només el fem a VilaWeb, sinó que també el fem amb la Universitat Oberta de Catalunya, amb la UOC, i de casualitat, perquè no tenia res a veure, però aquestes coses astrals acaben funcionant, tenim una persona molt coneguda de la UOC, precisament avui, al programa, en Llorenç Valverde. Llorenç.
Hola.
Que més que una persona coneguda de la UOC, ara he de dir allò que he dit cada any durant totes aquestes 16 temporades, que és cada any hem de dur el Llorenç Valverde perquè cada any ve amb alguna cosa nova i per tant Llorenç és un dels habituals que jo crec que gairebé totes les temporades has aparegut un moment o altre per l'Internauta.
Ben bé, des del 96 aproximadament.
Bé, la primera no, d'acord. La Cristina Ribas.
Jo no soc tan històrica, eh?
No, bé. Però
Déu-n'hi-do. Sí, acumulant currículums.
No, el que també passa ara ja veig que està fent aquest joc de l'edat, que no puguin dir que el 96 ja estava fent coses d'aquestes.
Ui, com acabarem avui.
No.
I el Martí Crespo, com cada setmana. Martí, com estàs?
Hola, Vicent.
Tots ells, avui volíem parlar bàsicament d'això de l'iCloud. Els que esteu més al seguiment de les notícies i sabeu en quin dia sou, perquè ja sabeu que això del podcast és complicat, avui quan gravem això fa unes hores només que Apple ha presentat l'iCloud i que això sembla que dona un impuls definitiu a una cosa que molta gent ja estava fent abans que Apple se n'adonés que calia fer això, que és tenir les coses al núvol. Aquesta sensació estranya que tens de que està al núvol tot el que tu tens en la teva vida.
La quantitat de vegades que ens han anat a escola perquè estàvem als núvols.
Doncs imagina't.
I ara tothom amunt.
I ara hi hem de ser-hi.
Ara tots cap amunt. Bé, total, que del núvol, de tot el que es va parlar o presentar ahir i de tots els núvols que n'hi ha en el món, que no són només els d'Apple, parlarem aquesta setmana així a l'Internauta. A mi m'agradaria saber qui devia pensar que això es diria núvol. Perquè la gent que ha inventat parauletes d'estes, a voltes té una imaginació tremenda. Podria haver-li dit tronada, o cel, o hi ha moltes metàfores, no?
O oceà.
Oceà.
Bé, sí, però suposo que l'oceà és més tangible que el núvol. Uh-huh. El núvol és més intangible i com que això...
El més intangible, passa en un avió per un conjunt de núvols una miqueta espessos i vas a veure tu la intangibilitat on te la poses.
No he dit que fos intangible, he dit que era més intangible.
Que el dibuix és més agradable, tot sí, flonget sí, i totes sí, aquestes sí. coses. Bé, com dèiem, ja fa temps que moltes empreses d'arreu del món, una per cert catalana que hem tingut moltes voltes així a l'Internauta, iOS, treballen amb la tesi aquesta de que, jo ara ho dic a lo bruto i després ja em corregiu, o sigui que l'ordinador està mort i que ara el que cal és un espai central eteri flotant en el ciberespai que en diguem núvol, on tenim tots els continguts del que abans teníem al disc dur i uns dispositius que es connecten amb aquest núvol. És a dir, d'alguna manera, curiosament, a mi em recordo tornar enrere en la informàtica, perquè al principi de la informàtica n'hi havia un servidor central amb terminals, el PC, l'ordinador personal, va ser una revolució que es va carregar aquest esquema, i ara ves per on tornem al mateix esquema, l'únic que he passat per internet.
Jo a la Universitat de les Illes Balears he viscut tenir ordinadors a la taula, Macs, per cert, que la seva funció més important era en terminals del mainframe, d'on vaig...
O sigui, el mainframe era l'ordinador
gros.
Grossot, perquè han de ser molt grossos.
Sí, però si te'n recordes també, cap als anys 90 i cosa, va haver tota una moda fugaç, fugissera, que va ser els net computers, no? Que eren ordinadors que tenien exactament les funcions d'aquest que estic dient ara, aquests dispositius, és a dir, que no tenien memòria, que l'únic que tenien era processador i l'únic que feies era que funcionaven com a terminals. No hi ha d'un ordinador gros que tinguessis a prop, sinó de coses que estaven a la xarxa. Evidentment no hi havia amplada de banda, no hi havia fiabilitat, tampoc n'hi ha ara, però vaja, tanta fiabilitat.
Sí, l'amplada de banda és un dels problemes que a mi em preocupa.
Sí, no, no, precisament, si, no, si, vas, si mires el discurs de les operadores que diuen que no tenen prou amplada de banda per tothom, doncs i simultàniament ens estan dient això i a la vegada que ho posem tot en un anigul i que i no tinguem res en mà, sinó que sempre hagin d'accedir tot a través d'internet o a través de dispositius que es connecten a internet. És perillós.
De tota manera, a veure, sembla, no sé si esteu d'acord, que com a tendència és imparable això, és a dir, Google, per exemple, els famosos Google Docs, tot això ja està tot al núvol, ja ens hem acostumat a que el calendari està al núvol, a darrere empreses com iOS, moltes altres empreses ja han fet del núvol una alternativa real. Tu amb iOS t'enxufes en qualsevol ordinador i l'escript pots obrir l'escriptori virtual que de fet no està en lloc o deu estar no sé on. Ara Apple d'alguna manera ha vengut a rematar aquesta tendència, és a dir, estem davant d'una tendència de que efectivament caminem cap a un món on les coses, on el disc dur personal, bueno, comença a ser una cosa més anecdòtica? Us sembla que sí?
Jo crec que sí. A més, també ha influït, jo crec, que el tema de la crisi, perquè moltes organitzacions abans tenien servidors propis, amb material propi, sempre guardar vídeo, no? Pues, hi havia moltes organitzacions que preferien tenir-ho a casa abans que tenir-ho en mans de tercers. Però és que ara no hi ha dubte, perquè primer perquè els serveis, tots aquests serveis ja han madurat més i ja donen opcions més segures, podríem dir, des del punt de vista comparat amb el que tens a casa teva, no? Amb el que tens a casa teva. I l'altre és que, clar, el cost és que és infinitament superior, no?
I l'accés. Aquí el gran problema és l'accés. És a dir, el problema finalment és que acabem tenint tanta d'informació guardades, i abans clar, ho tenies tot a l'ordinador i eventualment amb un disquet o CDs o DVDs, no? Però ara això s'ha convertit en absolutament immanegable i per consegüent al final ja no tens res, no pots tenir perquè simplement no
t'acaben les fotos,
no t'acaben les fotos, no t'acaben les pel·lícules, no t'acaben allò que vols, i per consegüent busques llocs on tenia això i que no siguin llocs on ara quan el necessites no el tens, sinó a ser llocs que siguin accessibles. Aleshores,
sempre accessibles.
Entre el risc de que estigui en mans de tercers, però davant l'avantatge de que si estic aquí ho puc tenir, si ho estic allà també, i si no, ara ja ho portaré de casa quan hi vagi, doncs aquest avantatge d'accessibilitat en qualsevol instant i en qualsevol moment, jo crec que és el que prima. Apple no cau aquí ara. Quan fa això, quan fa l'iPad...
Diu quan fa això vol dir que està tocant un iPad 2 xulíssim, que ens està refregant pels nassos.
Exacte, ho he fet expressament. Però per si de cas, això està dient clarament que jo no vaig pensar en cap moment que Apple deixaria en mans de tercers la gestió de la informació que no va aquí. Això és un dispositiu només per gestionar informació que està en un altre lloc. I per consegüent, ja estava clar que l'App Store o l'iTunes o aquestes coses no eren suficients, sinó ja estava molt clar que ell aviat deixaria anar alguna cosa de collita pròpia. Per exemple, el mateix fet, ja sé que és perquè no fa servir Flash, però Google Docs no és practicable des d'aquí.
No,
I si us hi fixeu, no ha sortit res que hagi pogut fer les funcions. Google va anunciar que faria un Google Docs específicament per iPads i crec que ho va arribar a presentar i tot, però no ha arribat.
No recordo.
No, a Anglaterra crec que sí, però aquí no ha arribat, està anunciat, però també no ha arribat. I tot això és, al final, és dir, jo crec que forma part d'una estratègia molt ben calculada, molt ben dissenyada. Ara tenen no sé quant de milions d'aparatos d'aquests menuts i ara ja hi tenen, han creat l'expectativa de gent que necessita, per què no he substituït jo això definitivament i he abandonat el meu ordinador i vaig sempre amb iPad, perquè simplement l'iPad no em satisfà una sèrie de necessitats d'accedir a documents, d'escriure documents. Amb això que ve ara, probablement ja faré el pas aquest que no he fet fins ara.
De manera, com passa moltes vegades, ens hem embalat directament a parlar i pot ser algun oient, suposa que no, però vaja, pot ser ni algú que no acaba de tindre clars els conceptes de què és exactament tot això del núvol i per tant el Martí Crespo en el seu informe ens ho acabarà d'aclarir.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, els últims 5 anys la Worldwide Developers Conference d'Apple a San Francisco ha servit per presentar totes les versions del telèfon iPhone. Menys aquest any. Aquest any no hi ha hagut novetats amb l'iPhone, bueno, tret de l'iOS 5, el sistema operatiu amb què funciona. Però bé, això no va impedir doncs, que la ponència o la presentació oficial, la primera, la inaugural d'ahir, de dilluns, doncs la pronunciés a Steve Jobs, el president de la companyia, que doncs s'ha agafat, diguem-ne, o es va donar l'alta temporal de la baixa mèdica que va fer el dia al gener i va presentar doncs amb el seu estil doncs el nou iCloud, que és un servei, molta gent l'ha definit doncs com l'iTunes del núvol, però va una mica més enllà, com hem pogut veure. Steve Jobs, l'ànima d'Apple, doncs com a mínim de paraula doncs sembla que creu en això del cloud computing, que ja fa anys, com comentàvem, doncs que s'ha instal·lat una mica entre nosaltres, doncs amb centenars d'aplicacions. Abans parlàvem de l'escriptori iOS, però també hi ha Dropbox, no? Que és un sistema, un lloc on pots emmagatzemar quantitats doncs de fitxers, fins a 2 gigas, em sembla. I moltíssimes altres aplicacions. Per Jobs, l'iCloud, o el cloud, en certa manera, el núvol, serà el centre de la nostra vida digital. Ahir parlava que fa 10 anys, quan es va treure del barret el Mac OS 10, el sistema operatiu, diguem-ne, més potent de Mac, doncs era justament això, convertir l'ordinador doncs en el centre de la nostra vida digital, fotografies, vídeo, música, etc., a part d'escriure text o el que sigui. I ara creu que cal fer el pas de passar de l'ordinador al núvol. Evidentment no és el primer que es treu del barret un servei d'aquestes característiques. Els principals rivals doncs d'Apple, com Google doncs, o Amazon, doncs ja tenen productes al núvol, l'Amazon Cloud Drive o el Google Music, que es va presentar fa poc només als Estats Units. Però bé, en aquest terreny, jo crec que Jobs el que va insistir molt és que amb l'iCloud, respecte dels rivals, el que hi guanyarà l'usuari és més automatisme i sobretot senzillesa, que és una mica la marca de la casa d'Apple. Quan treu un producte, doncs sempre va buscar això, no? Més l'automatització, que tot se sincronitzi amb més facilitat que no pas doncs allò haver d'anar fent gestionant la nostra configuració, etc. En concret, els usuaris d'iCloud rebran gratuïtament doncs 5 gigas, però són 5 gigas que no inclouen doncs tota la música, les aplicacions o llibres i fotografies fins i tot de l'usuari, sinó que són 5 gigas realment per documents, per dades de configuració, i en principi doncs hi poden penjar doncs bàsicament totes les aplicacions i tots els productes audiovisuals doncs que un tingui doncs a l'ordinador o en qualsevol altre dispositiu, sigui una pissarreta com l'iPad o sigui un mòbil. Tot quedarà doncs emmagatzemat en aquest núvol i pagant una mica més, una mica més, pagant $25 l'any, doncs també es podrà pujar doncs la resta de la biblioteca de música, doncs, per exemple, que nosaltres tinguem a l'ordinador i que no hàgim comprat a través d'iTunes. Bé, aquest és el projecte, ja veurem si s'imposa. Sembla que ell hi confia, ell parla doncs això, que ha canviat la manera, diguem-ne, d'organitzar la nostra vida digital, i que això, que ja ens hem de començar a oblidar de l'ordinador o del portàtil com a centre de la nostra vida digital, i
acaba.
Sí, no, bàsicament això, que el que hem de pensar és ara ja que amb qualsevol dispositiu que tinguem a mà podem accedir a les mateixes dades, és a dir, si jo pujo una fotografia doncs, o faig una fotografia doncs, amb l'iPhone, doncs que automàticament ja la tingui disponible a l'iPad o la tingui disponible a l'ordinador. A veure.
Jo també n'hi ha una pregunta que li volia fer al Llorenç, que és el sabut entre nosaltres, perquè és el que toca fer ratlla potent. Jo l'altre dia, parlant amb una empresa d'informàtica, em va dir, és que el nostre núvol és a París. I de sobte vaig dir, ah, clar, el núvol, molt de núvol, és a dir, molta metàfora, però el núvol al final acaba siguent
és a terra.
Molt físic, està en terra i són uns servidors que estan en algun lloc, no? Quina diferència n'hi ha, doncs, entre que els servidors estiguen a casa d'un o estiguen a París? És una qüestió només de volums o de... És a dir, si el núvol és Amazon, al final Amazon també té una barbaritat de servidors en algun lloc i tu acabes estant allà. És a dir, on està la diferència? Per què algú li interessa?
Puc fer-te una metàfora?
Sí, home.
Que molta de gent, que molta de gent la fa servir, especialment el Nicholas Carr. Tu t'imagines, això ho vaig dir un dia una jornada, que estaven tots encarregats d'informàtiques d'universitats, no? Tu imagina't com se devien sentir els enginyers a principis del segle XX i segurament finals del XIX, no del XIX, quan veien que els encarregats a les fàbriques del generador elèctric, quan veien que progressivament que anava passant que aquella feina seva de posar en marxa i assegurar que hi hagués energia a la fàbrica, i n'hi havia una a cada fàbrica, això primer va passar-se un en el poble, i després va passar-se un a no sé on, i després va passar o una xarxa d'energia que no sabem d'on ve. Doncs amb el que era energia, ara el cloud és el que està passant en el que és emmagatzement i capacitat de càlcul. És a dir, d'alguna manera que varen passar d'un sistema que era tenies el generador allà, li posaves la gasolina o les cloes de mella, que és el que fos, i tenies energia, a que un bon dia era endollar i ja estava, no?, per aconseguir l'energia. Doncs ara estem en el mateix pas, és a dir, quan parlem del cloud aquest de l'iCloud o de Dropbox, aquestes coses, estem parlant d'un cloud molt domèstic, a Amazon o Google. Així, la superfície, això és molt domèstic, és per l'usuari, però les grans empreses el que estan fent és traslladar, no ja fer treure els seus data centers i posar-los en una espècie especialitzada, sinó que ja ni tenen data center. Amazon ven això, per exemple, M&M, sense anar més lluny, està tota ella cloudizada, vull dir, tot va...
Però això que vol, per entendre'ns, o sigui, fins ara en el passat, per entendre'ns, M&M devia tindre un servidor dedicat, Unix o no sé què, sí, instal·lat en un lloc d'una telefònica qualsevol, i l'amo de M&M sabia que allà n'hi havia una ferralla que era ell.
I ara
què? Ara n'hi ha ferralla?
No, té un tauler de control al qual ell accedeix a través d'internet que li permet ajustar l'amplada de banda que necessita en segons...
Però deu haver una ferralla en algun lloc.
Però la ferralla està...
La ferralla pot ser mòbil, vull dir, pot estar un dia aquí, un dia allà.
No, està contractada amb algú.
Subcontractada.
És a dir, ja no n'hi ha, el concepte de servidor ja no existeix.
No.
És a dir, n'hi ha una ferralla que pot haver de tot allà.
És el mateix que passava amb... Ja no tens generador aquí per tenir electricitat, que no? Tens un cable que ve i endolles. Doncs això és exactament el mateix. Tens un cable que vindrà i endolles. Però per tot, eh? No, és a dir, ara estem parlant en termes de computació, en termes d'emmagatzement, però no va per aquí, la cosa va molt més enllà. La cosa va fins i tot... I per què necessitem això? És la segona pregunta que tu m'has fet.
Quines avantatges? Quins avantatges té?
Avantatges no sé si en té. La necessitat que hi ha darrere d'això és que, essencialment, el cost energètic d'un data center és insostenible.
Com?
El cost energètic d'un centre de dades és insostenible.
Un per cada un és impossible.
És impossible.
Per refrigeració...
Per refrigeració, per tot el que... És insostenible.
I el que fas és agrupar-ho en megacentres.
És com era el cost energètic de tenir el generador en cada lloc que produir la electricitat que necessitaves per cada fàbrica. Això era insostenible. I què va acabar passant? Que es va unificar tot i doncs està passant exactament. La transformació és aquesta. I si algú està treballant de responsable d'un centre d'aquests, de la ferro d'un centre d'aquests...
Ja pot arrencar a córrer.
No, que vagi mirant com se n'havien sentit els de quan l'electrificació. És insostenible. Per exemple, Google, el gran poder de Google, que no l'han d'oblidar, però també se'n fa serveis de cloud. El gran poder de Google és l'estructura de data centers que té posat pel món. És a dir, i no els té posats a l'atzar, els té posats en funció ara de l'energia. I fa temps que parlen, no sé si ho acabaran fent o no, de posar data centers en vaixells alta mar.
Però estan a Groenlàndia, no? Havia sentit jo.
Està... A veure, alt.
A Groenlàndia.
Amb vaixells alta mar.
Google està a Groenlàndia?
Sí, no, per tot el món.
Però a Groenlàndia diuen...
És el secret més ben guardat.
Per la refrigeració.
Perquè han de gastar menys.
Clar, més fred.
En sèrio?
Sí.
Ara també el trasllat i muntar tot allò allà.
A mi m'han explicat, no sé si és veritat, que hi ha uns contenidors plens d'ordinadors que es mouen, és com un contenidor d'aquests de vaixells, que es mouen i es porten a un lloc i s'endollen.
Això ho feia Sant. Sant va tenir jo vaig veure això, un projecte d'aquests que tenia tot el data center en un contenidor i només li havies d'enxufar els serveis, electricitat i aigua per refrigeració.
Sí. Ho portaves on volies.
I dades.
I aleshores tenen a Groenlàndia, en sèrio?
I això no ho sé. Això no ho sé.
Però per què en vaixells?
Perquè aprofitar l'energia eòlica per refrigerar...
Sí, el que passa que si fa mala mar i
tot això... No, saben d'això, vull dir, hi ha llocs que sí, llocs que no, home, al cap de bona esperança no li posaran.
No li posaran cap de forç, tampoc.
Però hi ha llocs que sí, eh?
Ja.
I està.
Home, algun tipus d'aplicació no cap de bona esperança si marxessis, igual...
Però vull dir que ara que hi ha tot això de l'IT greener, de les... No, ja ho anava a traduir. Les tecnologies de la informació verdes, vull dir...
Sí, també és una tendència.
Perquè és un greu problema, però és un gravíssim problema en quant a cost energètic.
O sigui, que tot això es munta, per exemple, a la zona franca de Barcelona n'hi ha 7 o 8 data centers d'estos immensos, tot això està en procés de liquidació, diguem-ho així.
No, perquè encara s'han de consolidar, però li queda poc. Vull dir,
s'han de repensar, això sí.
S'han de repensar perquè, en el sentit aquest de que, i torno a la metàfora inicial, és el tenir el generador a casa o aprofitar l'energia que ve d'una central. Evidentment, sigui dit de passada, la metàfora també serveix en aquest nivell, és a dir, no estan solventant un problema, l'estan traslladant i canviant d'escala, perquè evidentment entre tenir la fàbrica d'electricitat que teníem en els pobles, per exemple a Mallorca, vull dir, en tenir la fàbrica d'electricitat o tenir la central ara que tenim ara, l'únic que passa és que el que contaminaves ara molt distribuït no contamines a l'engròs.
Clar, però també hem evolucionat, segueixo amb la teva metàfora, eh? Ara podríem posar plaques solars i podríem posar energia eòlica, no? En els llocs on es necessita.
No, de fet, hi ha competició, no? Entre les grans empreses, per exemple, ara Facebook va presentar un data center d'aquest immens en un estat d'aquests als Estats Units.
A mi del no-re.
Sí, amb un poblet de 10.000 habitants al costat. I això, i una de les, diguem-ne, es venia molt amb això, no? Amb el tema aquest de la verdositat, no?
Perquè portava associat un projecte d'energia eòlica, bueno, no? Em sembla?
Sí, de recuperació d'aigües, etcètera, etcètera.
En resum, tu preguntaves quines avantatges hi ha. Jo no sé si són tant avantatges com la pura...
És la necessitat empresarial,
no? La pura necessitat.
Sí, però sí que n'hi ha una, que és que en principi, pel que expliquen, no sé si això és així, però pel que expliquen, és molt més barat.
No necessàriament, encara. Acabarà sent, però ara no ho és.
Per una economia d'escala.
En economia d'escala.
Sí, per entendre'ns, per exemple.
Però ahir és com l'electricitat. Això és l'avantatge. Tant necessites...
Tant pagues.
O tant emplees, tant pagues. El que passa és que, per exemple, penso una institució com la UOC, hem de tenir uns servidors dimensionats pels moments pic, no? De punta. Vull dir, ara no caldria, simplement, com fa Ricardo Gaya, no me n'hi ha més. Simplement el que fa és que ara sabeu a venir per alguna notícia que hi ha algun problema d'amplada de banda,
augmenta l'amplada i ja està.
L'eixample, quan ha passat això, la torna a tallar. Vull dir, és un panell de control, el que té ell, això me l'ha ensenyat alguna vegada, el que té ell, exactament, és un panell de control. Ja està.
De totes maneres, això que aquesta metàfora que fa servir, que jo crec que és molt important aquesta relació entre TIC i energia. més enllà de la metàfora, sí, sí. Vull dir, tot el nostre sistema de desenvolupament i de creixement amb aquesta nova economia és tan dependent del sistema energètic que les dues coses haurien de pensar-se solucions globals i sostenibles. No sé si en el núvol, jo crec que sí que és una tendència, però al mateix temps garantir que no hi hagin aquestes superdespeses energètiques, no sé, a Groenlàndia, per exemple, no? Però en altres llocs pensar en les renovables associades i pensar fins i tot projectes de recerca conjunts.
No, la de Groenlàndia seria renovable, o sigui, usar el fred per refrigerar seria energia renovable.
Sí, a veure, efectivament.
El que passa que aquí n'hi ha tot un altre vessant, que és com si diguem la por atàvica a no tindre tu les coses, no? O sigui, primera, jo li dono, imaginem, sóc una empresa o els meus correus personals, que ja estan al Gmail i que, per tant, vés a saber qui els té, no? Però clar, si jo estic...
I qui els veu?
I si jo estic parlant de no sé què, no sé qui, no n'hi ha. És a dir, la privacitat ahí ha desaparegut, o per una empresa, per exemple, pues, imagina't la comptabilitat, no? I la posa al núvol i acaba estant en Groenlàndia amb un esquimal pegant voltes al servidor. O, vull dir, clar, n'hi ha aquesta sensació estranya de que jo no controlo això, no? I l'altra, això que deia la Cristina, és a dir, imaginem que se'n va la llum a Groenlàndia, per qualque motiu, el que siga. Clar, què fas, no? Jo me'n recordo molt, al principi de VilaWeb, teníem un servidor als Estats Units, i va haver un tornado que just va passar per damunt. Yeah. I allò va aguantar, encara com va aguantar, però clar, durant no sé quantes hores no va haver ni servidor ni història.
És que VilaWeb és molt VilaWeb.
Però allò em va impressionar molt, perquè pensaves internet i tal, i de sobte hi ha un tornado damunt del lloc on estava.
El tornado de peus a terra.
Dius, ah, vale, ara ho entenc.
Ho acabes de dir tu, Vicenç, vull dir, i què passava quan se n'anava el llum? Ara això de que se'n vagin la llum sota els diaris, però la meva infantesa no era...
La nostra també.
Bueno, no sé, però com que vull dir, tampoc no ho vull.
No comencem amb aquest tema, que ja l'hem tancat abans.
Bueno, doncs això. És un problema de canvi cultural. És a dir, és un problema de que entenguis de que les quantitats de bits que manegues són els que són i les has de portar de la manera que sigui viable portar-les. I després, en quant a la intimitat, a la privacitat, a la confidencialitat, sí, hi ha una cosa que se'n diu criptografia. Vull dir, no ho fem servir, però també és un canvi cultural. Perdona, bé que et cedeixes els teus comptes, gestiones els teus comptes bancaris a través d'internet, o no?
Sí.
I això, mira, si pot haver snifers i pot haver de tot i de més
snifers no sé què és, però sona fatal, o sigui, fan una mala pinta aquests tios.
No, són gent que espies de xarxa, que te posen i te comencen a agafar, te controlen el tràfic, te posen en el router i te van mirant i te van agafant la informació que hi ha. Sí, això és més bé que el napeu. Aleshores, clar...
Sí, total. No, i en Veteran hi ha una mà de snipers que era una passada.
A les dues són oberts els caixers. Eh? A les dues són oberts els caixers. Jo passo ja d'internet.
No, però és que els caixers és igual.
Bueno, el mateix, és el mateix.
No, el senyoret.
El senyor també era igual, però també era indiscret. Vull dir, el que passa que estem més disposats a enfiar-nos de la discreció d'un senyor que podia dir que ella té...
Que és molt disposat.
En els pobles això era terrible. Aquí era més anònim, però els pobles això podia ser terrible.
Que
el que passa ara, el que fem també és a la xarxa. És un problema cultural, és un problema d'habituar-te. És igual que pensar, si tu t'haguessis pogut imaginar tenir el teu correu com acabes de dir a Gmail. Jo no és que hi tingui el correu a Gmail, és que abans de que comencessin això del cloud, quan jo volia tenir un document accessible meu o qualsevol cosa, que feia? M'enviava un correu al Gmail amb l'adjunt i ja sabia que tinguent el correu allà tenia
feia falta, el podia recuperar.
El podia recuperar. Era un magatzem accessible i se'm era ben igual que ho pugui mirar i que no ho pugui mirar. Perquè el que està clar és que, perdonareu, si hi ha coses que no es poden mirar, no les tinc ni mai amb un USB a la butxaca.
Sí.
I ni així serveix, vull dir, ni l'USB a la butxaca. És a dir, jo sé que costa molt fer-te la idea, i a mi també em costa. Vull dir, home, no,
culturalment, eh?
Jo t'ho diré en termes, t'ho imagina't a mi, la idea, jo que m'estic ponderant això, estem ponderant, posar tot el data center de la UOC en el cloud, vull dir, francament, no és allò que és una cosa que em faci feliç, però sé que ho hem de començar a mirar.
Però després un altre problema que tenim particularment així, eh? En altres països el tenen solventat, que és l'ample de banda. O sigui, clar, així continuem pagant la banda més cara que enlloc i tenint menys que enlloc. Bueno, un poc hem vist, per exemple, algunes experiències a escoles quan han introduït ordenadors que s'han connectat 400 nanos a la vegada i ha caigut tot el barri. No donava per més, no? Clar, amb la misèria d'ample de banda que tenim nosaltres, oferir serveis de banda que requereixen banda ampla permanent,
sí, connexió constant,
en un país que no té la infraestructura capaç d'aguantar això, clar, és molt, és un poc delirant, no?
Però aquí és el latent problema de l'ou i la gallina, que per ser crec que ho van resoldre fa uns anys. És a dir,
primer era la gallina.
No està tan clar, no, Vicenç.
És irrellevant, això és la cosa important. La resposta en aquesta qüestió és que és irrellevant, la bona. Vull dir, és igual que fos el primer, tria. És a dir, si no hi ha demanda, no hi haurà infraestructura. I una infraestructura sense demanda és insostenible i no la mantindran. Per consegüent, anirem justos, però jo crec que ha millorat molt, no tot el que hauria de millorar, però ha millorat bastant en l'atracció de la demanda la infraestructura que hi ha. És a dir, el que passa que en algun moment el que sí que li està passant és que la demanda puja,
molt més ràpid.
Va més per davant.
Sí. Això és per lo que hi ha infraestructura. Lo del preu és escandalós, això sí que no ho defensa ningú. Lo del preu és un lladrocini...
No, i a més, jo per exemple estic indignat amb un anunci de televisió d'una companyia telefònica, que suposa que és telefònica, no recordo, però m'imagino, que hi ha un senyor mirant uns parells de coure i ell mateix, quan era jove, era un senyor molt gran, sí. I ell mateix, quan era jove, deia, no, qui m'anava a dir a mi que en este parell de coure que jo vaig tirar a l'any 40
ara hi passaria,
ara hi passaria a internet. I, home, damunt vos burleu a sobre, no? Vull dir, home, lo que, no, és que clar, és que damunt et recoxineu, no?
Recoxineu.
Molt fort.
Amb els milions de beneficis que tenen.
Tireu cable com Déu mana, tireu fibra com Déu mana. Ja. Només estigueu damunt repetint que mira el parell de coure que de l'any 40 t'estic passant.
I jo em vaig queixar en el seu moment de l'ADSL. Jo vaig veure clar, i com que ho tinc escrit en algun lloc i publicat, per consegüent no em puc guardar de mentir, jo vaig veure clar que l'ADSL era el típic invent de pa per avui i gana per demà. És a dir, sense ADSL hauríem trigat més a arribar a tenir banda ampla, però hauríem arribat a banda ampla.
La passada que l'ADSL
va servir... Hauríem arribat de veritat i a un altre preu, segurament, no?
Clar, però l'ADSL va servir per frenar la competència.
Per frenar, sobretot, per això, sí, per frenar...
Van poder desplegar una banda semiampla a molta velocitat i impedint la inversió dels del cable.
Perdó, el problema és que no havien ni de desplegar-la, que la tenien, perquè la infraestructura...
Sí, que no els va costar massa, no?
La infraestructura que tenien era l'aparell trenant aquell que fa 40 anys, és a dir, això va ser, jo crec que va ser un greu error. Jo, si hagués estat polític i hagués manat, cosa que no passarà mai...
No passarà mai.
Hauria posat moltes restriccions al desplegament de l'ADSL, perquè era això, i el que està passant ara era pa per aquell moment, i benvinguda sigui, però vull dir, al final acabarà sent gana, perquè
acabarem pagant tot.
I després hi ha la banda ampla dels mòbils, perquè això també és un problema amb això del cloud, els tens permanentment connectats, bueno, cosa que també fa, per cert, que la bateria s'acabi de seguida.
Molt més ràpid.
I a més també necessites que això tingui prou banda ampla, i no sé si...
Això és el que diuen, i això ja ho han trobat, com que pensen que això de les tarifes planes és sostenible, ara argumenten les telefònies, les operadores, estan argumentant ja fa temps, fan soroll d'això, de que no hi ha prou infraestructura i per consegüent hauran de fer pagar per consum.
Ja,
de
dades, no?
Sí, i eliminar, i amb això simplement el que volen és eliminar les tarifes planes. Que sigui dit de passada, moltes tarifes d'aquestes no són planes reals, perquè són planes sí. fins als 20 primers megas i després a partir d'aquí paga...
O, bueno, o baixa la... el que és sense servei.
El que és sense servei, per consegüent tampoc baixa tarifa, tarifa
plana. Manera, també diuen que en el tema de les tarifes planes, no recordo la dada, però era del tipus que un 2% dels usuaris de tarifa plana consumien el 80% del, del cabal, o sigui que també la gent, n'hi ha molta diferència entre el tipus de tarifa plana que gasta una persona normal i el que gasta un heavy user que
sí, però ara que es generalitzen els serveis clau.
Pensa, un altre anunci d'aquests que a mi m'agrada molt perquè em penses des de la perspectiva de com programari lliure. Un altre anunci d'aquests de l'eslògan de la, a més aquest sí que és telefònica, és compartir la vida als mars, no? O sigui que a sobre, vull dir, que et demanen, t'inciten a fer servir això, és a dir, no és que el 2% faci el 80%, sinó que si tu veus la publicitat, la tècnica de venda és bàsicament a partir de que consumeixis amplada de banda, vull dir, música, intercanviar, no et venen el telèfon aquests, no te'ls venen per parlar.
No, ui, això ja és molt antic.
No, ja t'oblides que és telèfon,
no,
això.
No, i ara diuen, i ara que ens tenen enganxats, això és com allò de les mosques i la mel, no? La faula aquella. Ara que ens hi hem fet anar, ara, paf!
Ara paga.
Però, tornant a la idea original que deia en Vicenç, és que, efectivament, si no hi ha una garantia d'infraestructura d'accés sòlida, lo del cloud aquí no funcionarà. Clar. És a dir, i aquest és el gran emperò que tothom li posa. Vull dir, jo sé que, per exemple, sé on tinc el data center i si tinc algun problema sé on anar i com fer-ho, no? Vull dir, si tinc un problema en el data center en el moment en què tampoc el panel de control no se'm posa en marxa perquè no tinc accés, doncs està.
Però que comentàvem ahir, però que comentàvem abans, perdó, no només, és a dir, si el tercer món, si els països emergents, la Xina, es dedica també al cloud, els recursos que això acabarà consumint són espectaculars, vull dir que, sí. que realment...
Som energètic, no?
Clar, ahí, tot té una cara però clara, però té una cara molt complicada.
Que si anem tan cap aquí, que jo ja he vist dos o tres informes d'aquests legals, o sigui, què passa quan tens serveis al núvol? No, imagina't, doncs, serveis de salut que impliquen a tercers, que a més és informació sensible
de primer nivell,
de primer nivell.
Un metge que posa l'historial del seu pacient
o un hospital,
vale.
O sigui, això
està al núvol.
Això té unes implicacions legals però que s'estan estudiant, la qual cosa vol dir que la pressió per anar cap aquí és fortíssima, o sigui, no és allò de...
Clar, perquè això seria el típic cas de que si ara una historial clínica apareix, com ha aparegut en algun cas en una paperera, si n'apareix un, segurament l'ha tirat el propi amo de l'historial, però si n'apareixen 300, la clínica té un problema, no?
Clar.
Però clar, en el núvol...
I a més amb legislacions diferents, perquè si tu contractes un núvol que
a
està,
Islàndia...
per exemple, la llei de protecció de dades aquí és super restrictiva, però a altres llocs no.
Perquè això què s'aplica?
Imagina.
On està el
servei? No, clar, s'imagina. No. Qui presta el servei és responsable, per tant...
Estiga on estiga el servei.
Estiga on estiga. No pots dir, jo aquí m'han entrat en aquestes dades, però és que...
Jo ho tinc a Kuala Lumpur
i allà... Kuala Lumpur no se'n posen en fiat.
Segurament el preu de l'assegurança i tot això seria massa i per tant tindràs... No sé si es diuen els clouds privats o no sé com es diu això. Són clouds més propers... No? Que estan més controlats, no sé,
I els experts en seguretat tots coincideixen en una cosa. La informació ha d'estar només desencriptada al final. Sense encriptar.
Al final vols dir l'usuari.
Sí. No pot estar ni emmagatzemada sense encriptar.
Clar, sí. Clar.
I això és el gran problema que han tingut, per exemple, els de Sony, la PlayStation, el Network aquell, el Play Network.
En porten dues ja.
Crec que ja els han entrat la tercera vegada i els estan dient, i ara faré això, vull dir, a més els anuncien. Aquí sí que hi ha molt de recotxineo, no?
Sí, però és greu el problema, eh?
És gravíssim.
Ens en burlem i riem, però és molt greu aquest problema.
No, però el que passa és que, vull dir, realment han estat un xampusès, vull dir... Molt xampusès, vull dir... És el mateix que els hi va passar als d'Apple amb allò que els iPhones...
que et permetien saber...
Que seguien la ruta.
Jo ja tinc un mapa preciós amb el meu...
Amb la teua ruta.
Amb el meu deambular molt indiscret. I fixeu-vos que en el cas de l'iPhone aquí hi va haver algú que va tocar i ho va dir molt clar. El problema no és que l'iPhone reculli aquestes dades, això està molt bé, el problema és que les tingui sense criptar, guardades en el... Perquè et diu, perdona, et diu, aquelles dades et diuen el...
On eres, a quina hora, tot,
les coordenades, i també el que recollia eren coordenades si localitzava algun access point, algun router wifi, també te'l pillava i el posava a la base de dades, eh? O sigui, encara que no t'hi connectessis, eh? Només que ell detectés que hi havia, vull dir, realment...
Un rastreig, un sistema de rastrejar, bestial.
No, vull dir,
un espia.
Jo que vaig entre Barcelona i Palma, vull dir, en el meu mapa no sortia ni Barcelona ni Palma, el que sortia era una taca que tapava Barcelona i Palma, vull dir, pam, com si hagués caigut el tinter allà a sobre, no? Uh-huh. D'anar i venir, d'anar i venir.
No,
però el problema és encriptar, és a dir, al final haurem de fer... Ja sé que això és ja sé, ens haurem d'acostumar.
Suposo que trobaran programes fàcils que encripten.
Ja n'hi ha el PGP, hi ha moltes de coses d'aquestes que són
però molt fàcils. Però el PGP és un rotllo, jo, la tercera clau i la segona clau, i quina és la primera clau?
Això els Apple, que sempre ho fan tot fàcil, com deia el Martí, fan fàcil l'usable, això segur que...
Encripten fàcil, que algú encripte fàcil.
Jo penso que sí que serà.
Sí, no,
però
que
amb ells tampoc els interessa.
El que passa que després tallarem el problema de no, ja no d'interferir la informació quan circula, sinó de, quan la tenim, quan la desencriptem, però això és un altre problema.
Ostres, hi ha feina, aquí.
Hi ha feina. Bé, doncs, escolteu, això ha estat aquest primer internauta ja en col·laboració VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya, que ens fa especialment feliços que Llorenç Valverde hagi estat precisament el convidat aquesta setmana. Parlen de tot ixe lío del cloud, del núvol, del Nígol, del Núvol...
Nígol, no, ja diré Nígol.
Nígol?
Sí, Nígol.
Nígol? Nígol? Ara fem una escena de
aquelles... Ennigulat.
Nosaltres no estem... Ara fem de Monty Python.
A Mallorca no hi ha núvols, hi ha nígols.
Molt bé, negres i blancs. Llorenç, moltes gràcies per tornar a l'internauta.
Gràcies per convidar-me.
Tant en tant, Cristina Ribas, ens tornarem a veure un dia d'aquests. Martí Crespo, la setmana vinent. A tots vosaltres, fins la setmana vinent, així a l'internauta.
L'internauta. El fem perquè podem.